Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Govern, Parlament, partits i entitats acaben de fer la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Els discursos posteriors han estat marcats per les negociacions dels partits independentistes amb el PSOE per una possible investidura de Pedro Sánchez. Seguim-ho en directe i tenim la Judit Casella. Judit, bon dia.
Bon dia. El govern defensa que l'independentisme és viu i reclama al PSOE l'amnistia, l'autodeterminació i més finançament per Catalunya. Ho diu la consellera de la presidència, Laura Vilagrà.
Per acabar amb la repressió, ara toca l'amnistia. Ho hem expressat en moltes ocasions. L'amnistia, que és un punt de partida i no pas un punt de final.
Junts per Catalunya fa un discurs a la línia de l'expresident Carles Puigdemont. El secretari general de la formació, Jordi Turull, reivindica la legitimitat de la via unilateral d'independència.
No renunciem a res per defensar la nació. Pot ser per acord, però si no és per acord, no renunciem doncs, a totes aquelles accions de manera unilateral. Per què? Perquè renunciar a la unilateralitat seria tant com renunciar a la nació.
I el PSC, per la seva banda, és hermètic en com avancen les negociacions i destaca que Catalunya ha de prevaldre la convivència entre catalans.
D'una Catalunya que és plural, que s'ha de reconèixer en la seva pluralitat, d'una Catalunya que volem que miri endavant per guanyar un futur que està ple d'oportunitats pels catalans i per les catalanes, no?
S'han sentit alguns xiulets durant les ofrenes florals, però han estat discrets i l'acte ha transcorregut amb normalitat.
Gràcies, Judit. I per la seva banda, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, veu la Diada com un punt d'inflexió per començar un nou temps amb l'amnistia sobre la taula. Després de l'ofrena floral a Rafael Casanova, Albiach ha insistit que ara és necessària l'amnistia per a culminar el procés de desjudicialització. Albiach ha explicat que aquest 11 de setembre ve marcat pels resultats de les eleccions espanyoles que van mostrar, diu, dues opcions. Seguir avançant en drets i llibertats amb una articulació d'una majoria progressista o retrocedir donant una nova oportunitat a la dreta i l'extrema dreta. Per cert, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no assistirà a cap dels actes i convocatòries que tenia previstes per la Diada. Tal com ha explicat el seu partit, el republicà ha donat positiu en un test de coronavirus i per això ha preferit absentar-se dels actes i cancel·lar per responsabilitat social la seva agenda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la Diada mitjançant un missatge a X, l'antic Twitter, on ha assegurat que Catalunya ha obert un nou camí de progrés, entesa i convivència. Amb tot ha dit que ara és el moment de mirar el futur i seguir avançant. Sánchez ho ha fet en dues versions, en català i en castellà, acompanyades d'una imatge on es pot veure una senyera. La data de l'11 de setembre, el lema Diada de Catalunya, i a sota han patit l'escut de l'estat espanyol. I a banda de la Diada Nacional de Catalunya, l'actualitat també passa per Montmeló. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol per la mort de 4 joves que ahir al vespre van perdre la vida quan van ser atropellats per un tren de rodalies de l'R3. L'accident es va produir quan les 4 víctimes formaven part d'un grup de 7 persones van creuar les vies en un punt no autoritzat. En un comunicat, l'Ajuntament ha expressat el seu condol a les famílies dels joves, 3 noies i un noi d'entre 19 i 22 anys i ha suspès els actes oficials i les banderes onejaran a mig pal. Paral·lelament, el municipi ha convocat per d'aquí una hora a les 12 un minut de silenci a la plaça Rafael Casanova com a mostra de suport a les víctimes i als familiars. I abans dels esports, l'Escolania de Montserrat arrenca el nou curs amb cor, el nou curs cor amb la incorporació de veus femenines per primera vegada en 700 anys. Enguany entren 7 alumnes al cor tradicional i 28 nois i noies al nou cor de Cambra Mixt. El nou curs estarà marcat pels 3 concerts que faran a Europa el 7 d'octubre a Roma en motiu del pelegrinatge que organitza Montserrat al Vaticà per celebrar el 800 aniversari de la fundació de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat el 14 de desembre a Luxemburg i el 9 de maig a Montpellier. En una entrevista a Ràdio Estel, Mireia González, que forma part del nou cor Mixt, no ha pogut amagar la seva emoció per aquest dia tan especial.
Costa parlar-ne amb serenitat i sense sentir que tenim una certa responsabilitat, no? Però a la vegada molt, molt, molt agraïdes i sentint-nos molt privilegiades, jo crec.
La primera actuació del nou cor Mixt serà d'aquí una hora a les 12 del migdia a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Ho podreu seguir en directe des de Ràdio Estel. Les 11:04, repàs a l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
Luis Rubiales dimiteix com a president de la Federació Espanyola de Futbol i també com a vicepresident de la UEFA. La seva renúncia arriba 21 dies després del petó no consentit que va fer a la jugadora de la selecció Jennifer Hermoso durant la celebració del Mundial Femení. Rubiales deixa el càrrec de president de la Federació 5 anys després. Primer va comunicar la seva renúncia al president de l'ENS en funcions Pedro Rocha i tot seguit va emetre un comunicat a les xarxes socials on assegura que plega perquè no pot fer la seva feina i perquè hi ha poders fàctics que impediran la seva tornada al càrrec. Rubiales ha parlat de campanya desproporcionada i persecució desmesurada, motius pels quals argumenta que dimiteix perquè el futbol espanyol no en surti perjudicat, però també perquè no vol ser un obstacle a la candidatura ibèrica per organitzar la Copa del Món del 2030. Ara caldrà veure com evoluciona tota la via penal ja oberta, perquè aquesta passada setmana Jennifer Hermoso va fer el pas de denunciar-lo i la Fiscalia també va presentar divendres una querella per agressió sexual i coaccions. Per cert, que poques hores després de la dimissió de Rubiales, Hermoso ha rebut un homenatge del seu actual equip, al Pachuca de Mèxic, on se li ha regalat una samarreta especial emmarcada en un quadre i les seves companyes d'equip i les jugadores del Pumas li han fet el passadís d'honor.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12 del migdia.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias. La girocleta, amb Olma Giró.
Va, gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Seguim amb temps de tertúlia, amb Xavier Torrents, amb Jordi Cerdà, amb Ivan González. Abans, però, volíem saludar Olma Giró amb la girocleta, que un dia com avui, 11 de setembre, suposo que és en algun lloc especial. Olma Giró, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Doncs sí, com bé deia, és un lloc molt especial. Ara mateix estic al Parlament de Catalunya.
Déu-n'hi-do. I se sent xivarri, eh?
Exactament, és el que t'anava a dir, ambient festiu, de fet molt festiu, just darrere nostre, ara fa 5 minuts que ha començat el Cercavila, que dona pas al Dia de Portes Obertes aquí al Parlament de Catalunya. Què dic Dia de Portes Obertes? Doncs el que es pot veure i viure avui és una imatge completament diferent a la que es veu cada dia, i és que els 135 escons dels diputats no els ocuparan els diputats del Parlament, sinó que són els ciutadans que han decidit passar el seu dia lliure a dintre de l'hemicicle i visitar-lo, els que ocuparan aquestes cadires. I aquí fora, Joan, Déu-n'hi-do l'ambient. Hem arribat ara fa mitja hora, quarts d'11, les portes s'obren a les 11, o sigui, fa 5 minuts que s'han obert, i ja fa mitja hora que hi ha centenars de persones fent cua sota el sol, esperant entrar. Una cua que ara, fa 5 minuts, l'amenitza un cercavila. Cercavila que venen des de llocs molt diferents a Catalunya. Des de Barberà del Vallès, amb el seu ball de gitanes, també tenim a la Mulassa de Falset, l'Esbar Somriudor de Sant Fruitós de Bages, gegants i gegantets de Capellada. Un ambient molt festiu, el d'aquí.
Déu-n'hi-do. Olma, no sé si tota aquesta gent que està fent cua al Parlament de Catalunya, si t'hi prots a apropar una mica i xerrar una mica sobre si és la primera vegada que visiten el Parlament, si ja ho havien fet abans, què s'esperen, etc.
Clar que sí, Joana, això anàvem. No sé si m'escolteu molt bé, perquè
sí,
segur que escola soroll de gralles i de timbals a fons. Ara al nostre davant tenim el ball de gitanes. T'he de dir que es veuen turistes a la cua, cosa que m'ha sorprès.
Que estrany.
Mitjana d'edat uns 50 anys, moltes samarretes de l'Assemblea Nacional Catalana de color lila, tot i així també nens i turistes. Així que si et sembla bé, farem els primers que ens trobem a la cua.
Sí, tant.
A veure, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bé, molt bé, gràcies.
Escolta, d'on vens?
De Cubelles.
De Cubelles?
Sí.
És la primera vegada que vens a veure el Parlament?
El Parlament, sí. Sí, encara no l'havia vist.
I com és que has decidit venir?
Ui, fa temps que vull venir a veure el Parlament.
I ara portes molta estona fent cua?
No, uns 20 minuts o així. No gaire.
I si ara pregunto per com t'imagines el Parlament de dintre, que creus que és molt gran, la sala de plens, no?
Crec que és més petita de lo que jo m'imagino, per la tele.
Crec que estàs molt ben encertada, La tele enganya.
Sí.
Escolta, que vagi molt bé.
Gràcies,
Anem a buscar algú més, Joan, a veure què més ens trobem per aquí, si ve algú més de més lluny. A veure, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bé.
Escolta, d'on vens?
D'aquí a Barcelona.
Ah, aquest ve de prop.
De Sants.
De Sants, sí. El millor barri, eh?
I tant, esteu allà, no, vosaltres?
Sí, la ràdio és de Sants, Ràdio Estel.
Ho sé, ho sé.
És la primera vegada que vens aquí al Parlament de Catalunya?
No, repeteixo, vaig venir l'any passat i aquest any ma mare no havia estat mai i vaig dir, anem cap al Parlament que l'has de conèixer, que ho has de veure, perquè és molt xul, és molt interessant.
I la teva mare està per aquí?
Està aquí al davant.
Ah, és la que s'ha amagat, la senyora que s'ha amagat. Anem-la a saludar, anem-la a saludar. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Escolta, primera vegada m'han dit.
Aquí al Parlament, sí, la primera vegada.
Què, com se l'imagina el Parlament? Gran, petit, què s'hi fa aquí dintre?
Gran. Home, aquí estan reunions de nivell polític.
Reunions importants, sí, eh? Tant. Heu esperat molta estona a la cua?
No. Hem arribat puntuals, sí, una estoneta, tranquil·lets, però bé, bé. I com que hi ha gatzada, a fora, perfecte.
Home, estem ben acompanyats, per eh? Poc es fa lenta l'estona.
Caps grossos, gegants... Perfecte.
Hi ha una mica de tot. Escolta, la nena petita és seva. Mira, també hi ha nens petits a la cua.
Veus que bé?
Podem parlar amb ella?
Sí, sí, sí.
Hola, bon dia.
Hola.
Com et dius?
Joel.
I quants anys tens?
9.
Escolta, havies entrat mai al Parlament?
Mai.
I en tens ganes?
Sí.
Què creus que s'hi fa aquí dintre, aquí hi ha normalment?
Decideixen què fer per ajudar a Espanya o a Catalunya.
Molt bé, has vist, Joan, que entenats que tenim a la mainada?
Perdona, que bona la resposta, eh? Traieu el tall, que és històric, això. M'ha agradat moltíssim, eh?
Doncs ja veus, aquí ambient festiu, Joan.
Home, fem una cosa.
Mira, el que t'anava a dir és que si vols connectem després,
sí,
quan ja entri a dintre,
sí, sí, sí.
Et sembla bé?
Quan
perquè
passi...
el que tinc moltes ganes de descobrir és si realment la sala de plens és tan gran com sembla la televisió, que ja ens han dit per aquí la cua que no tant.
Mira, jo et proposo...
Llavors, si et sembla bé, et dic alguna cosa.
Et proposo dues coses. Quan faltin pocs minuts per les 12 del migdia, intentem tornar a comunicar amb tu i ens expliques una mica el Parlament des de dins, això primera. I la segona, ja saps que habitualment... no t'ho he explicat mai, però habitualment et poso un repte. L'altre dia vas parlar amb una persona...
No m'has explicat mai, però cada dia em trobo una sorpresa.
I et vaig dir, escolta, digue-li a tal persona que escolti la caravana i que fessis una mica de promoció. Avui et plantejo que li diguis a tot el país. És a dir, que si pots, i sobretot et deixen, jo crec que s'hi pot pujar, eh? Pugis a l'atri del Parlament a dir, Ciutadans de Catalunya, la caravana ja és aquí.
Mira, el que em fas fer, Joan Trias...
Jo t'ho proposo. Eh? Tu, a partir d'aquí, no, si et detenen, no és problema meu. Olma Giró,
bon,
moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després, adeu. Que vagi molt bé. Ivan, ara ho parlàvem, això, que el Parlament és molt petit, sí, sí. Molt més petit del que sembla.
Sí, sí, sí. Bueno, el Parlament, el Congrés...
Congrés, també. Jo tinc moltes ganes d'anar-hi al Congrés, que no hi he anat mai, i sí que diuen que és molt més petit del que sembla. Jordi, tu també has estat, al Congrés?
Sí, sí, un lloc meravellós.
Sí, sí, sí. En fi, va, no tot passa, deia abans, per l'11 de setembre, i altres informacions. Malauradament, aquest cap de setmana, una de les informacions més rellevants ha estat aquest terratrèmol que hi ha hagut al Marroc, un terratrèmol que gairebé ha arribat al 7 a l'escala de Richter, que déu-n'hi-do lo potent que és, i que ha deixat més de 2.000 morts, més de 2.000 desapareguts. De seguida en parlem de tot plegat, però abans, qui està parlant a aquesta hora és Alba Vergés, la tenim amb Olma Giró, m'estàs dient?
No,
no. De veritat? Espera't, Olma...
Joan, acaba de marxar.
Oh, no, m'ho puc creure.
Anava rapidíssima. És, de fet, l'única autoritat que he vist a dintre el Parlament.
Vaja.
Ha marxat, no sé, d'on algun...
No, tenia pressa un dia com avui. No passa res.
Tenia pressa.
Cap problema.
Doncs res, t'aviso, però si veig alguna altra autoritat,
sí, sí,
no pateixis.
Cap problema. Línies obertes. Tant Olma Giró com Judit Caselles, línies obertes. Deia que estaven pendents d'altres qüestions, que és el que ha passat al Marroc, tota aquesta ajuda humanitària que se li està intentant fer arribar al Marroc, i sobretot el paper que ha tingut el monarca del Marroc, que jo crec que ha estat una mica deplorable, tot plegat. Però, en fi, Xavier.
Bé, la primera qüestió a tenir en compte és que els terratrèmols, que són fenòmens naturals, tenen les conseqüències que tenen segons els sistemes polítics que hi ha i les polítiques públiques que es fan. Què vull dir amb això? El Marroc és una dictadura i el fet de ser una dictadura fa que no hi hagi un desenvolupament ni econòmic, ni social, ni polític com el que pugui haver en un país democràtic. A vegades, bueno, avui mateix, nosaltres estem aquí, avui, Dia Nacional de Catalunya, podem estar reivindicant més autogovern o una independència, això depèn de l'opinió de cadascú, però partim de que vivim un sistema polític democràtic i això permet fer unes polítiques públiques que, si no, doncs, ens viuríem d'una altra manera que, pel fet de que no hi vivim, no ens adonem del benestar, tot i que hi ha famílies que s'ho passen molt malament per arribar a final de mes, però amb un benestar que en un altre país no tindríem. Llavors, els més de 2.000 morts que hi ha hagut en el terratrèmol del Marroc potser serien 200 o potser serien 20 si, per exemple, hagués succeït al Japó, que és un país democràtic, i això fa, diguem-ne, que no és el terratrèmol. És a dir, no hem de pensar que és un fenomen natural que ha provocat més de 2.000 morts, perdó, sinó que és un sistema polític, és una dictadura, i que fa, doncs, que no tinguin un sistema d'estat del benestar com el que gaudim a Europa.
Mohamed VI que va tardar més de 19 hores en fer un comunicat, perquè ni va sortir a donar explicacions absolutament de res, i era viatge, i encara s'espera que algun ministre d'alguna cosa digui alguna cosa. En fi, Jordi.
Bueno, és que el rei del Marroc, tinc entès que viu permanentment a París. Per tant, difícilment podrà ajudar amb res. Estic parcialment d'acord amb el que diu el senyor Torrents. És cert que si el Marroc fos una democràcia, segurament els sistemes d'emergència s'haguessin coordinat i haguessin funcionat millor, però també estava pensant, mentre ell anava parlant, no per portar la contrària, però pensava amb la Xina, que és una dictadura. Uh-huh. I jo crec que els sistemes d'emergència xinesos deuen estar bastant més coordinats. Ho desconec, però ho suposo, que els del Marroc. Què més es pot dir? Poca cosa més. Ajudar-los amb el que es pugui.
S'ha enviat, deixem-ho dir això, perquè també n'hem parlat en aquest programa, s'han enviat fins a 65 dotacions de la UME, la Unitat Militar d'Emergències. Qui no hi ha pogut anar és una ONG catalana de Tarragona, que es diu K9, que tenen unitats canines especialitzades en terratrèmols. De fet, hi han participat ja en més de 20 salvaments a diferents països del món quan ha passat una desgràcia com aquesta, i s'han queixat precisament d'això, que no que ningú els hi hagi deixat anar, perquè no han tingut resposta negativa, sinó que a l'hora de proposar-ho ningú els ha contestat.
Una desídia total de les autoritats locals, que és el que estàvem comentant abans.
Abans de passar per aquí, llegir els diaris, per exemple, i ve el cas del que tu dius, Joan, que països veïns del Marroc, però enfrontats històricament amb ells, s'han posat a disposició del Marroc per ajudar i directament han dit no. Dius, clar, és que arriba un punt que dius, ostres, ja això no és política, això no és economia, això no és...
És humanitat.
És humanitat, correcte, aquí vaig jo. I ha dit no. O sigui, ja no és aquesta ONG tarragonina que no ha rebut resposta, sinó una resposta negativa directament a una ajuda.
No, però aquesta ONG no ha rebut resposta ni del Marroc, ni del govern central espanyol, ni del govern català, ni de les autoritats locals catalanes, de ningú. I s'ha intentat posar en contacte amb tothom, eh?
Això seria intentar mirar a veure què ha passat per totes aquestes, però clar, que no contesti ningú, sí, és raro.
En fi, i aquest cap de setmana també ha passat, no sé si em voleu dir alguna cosa, però també ha passat una altra tragèdia a casa nostra, com la de Montmeló, aquest grup de 7 joves, 4 dels quals han mort, per travessar per on no tocava, tot s'ha de dir, per les vies del tren, el recorregut de l'R3, suposadament ho estan investigant tot plegat quan venien d'un concert, i en fi, una altra desgràcia que se suma a unes rodalies que ja sé que sempre diem que no funcionen, que van tard, que passa el que passa, que les infraestructures no sé què, però home, si han passat per on no tocava, igual, en fi.
Bueno, tots, no sé, jo parlo ara per mi. Tots hem fet imprudències de jove. Jo ho he fet. Jo he travessat per les vies.
Jordi.
Sí, és veritat. Vull dir,
tenia... Però el Jordi ha fet una cosa que jo no he fet mai a la
vida. Jo sí.
I ara que a la meva edat jo no la faré.
Jo tampoc, eh? No ho he fet mai, això.
El que passa que de nit i en un revolt, doncs ha passat el que ha passat.
Passa el que ha passat, exacte. En fi.
Jo, en defensa de Rodalies, diré que en els últims anys, i soc usuari de Rodalies de fa moltíssims anys, de fet he vingut avui a entrenar aquí, funciona molt millor ara que fa 5-10 anys, eh? Que no vol dir que funcioni bé, ojo, eh? Però funciona molt millor, això és veritat.
I que funcioni millor no vol dir que no es pugui demanar això.
Òbviament, no.
El traspàs íntegre de tot.
Una cosa a l'altra, evidentment, sí, evidentment.
Parlàvem d'això del Marroc i de l'ajuda humanitària abans que tragués tot el que ha passat a Rodalies. Quin va parlar ahir també respecte a tota aquesta ajuda humanitària és l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que s'hi va referir així.
L'Ajuntament de Barcelona, des del minut zero, ha activat els seus protocols d'ajut especialment sobre el terreny, a partir del cos de bombers de la ciutat de Barcelona, que ja té experiència en l'àmbit de la cooperació i de l'ajut amb emergències d'aquest tipus, com va succeir ja en el cas del terratrèmol de Turquia, i estem en aquests moments en coordinació amb l'Estat i la Generalitat per tal d'articular els efectius que ens demanin.
Aquest era el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Qui també n'ha parlat és el ministre en funcions de Presidència, Félix Bolaños, que també volia traslladar el seu condol a familiars i amics de tot el que ha passat al Marroc. En parlava així.
Hemos conocido también el fallecimiento de una cooperante española en Ucrania, que ha fallecido con un ataque brutal ruso. Nunca le perdonaremos a Putin el dolor que está causando, que ahora se demuestra con la muerte de esta cooperante española, pero con las miles de víctimas inocentes que ha provocado Putin con esa guerra injusta e inexplicable que ha provocado en Ucrania.
Deia, perdoneu, que Félix Bolaños es referia en el seu discurs, evidentment, al que havia passat al Marroc i després havia valorat aquesta mort que ha passat amb una cooperant catalana a Ucraïna. Poc se'n parla del que segueix passant a Ucraïna. Jo ho dic sovint, això, que sovint les guerres, quan esclaten, tots els mitjans de comunicació hi posem el focus de seguida, durant mesos i mesos i mesos, i en fem debats, i abans que s'acabi la guerra en deixem de parlar i aquell conflicte no existeix.
Sí, a més, aquesta cooperant catalana, que potser hi ha oients de Ràdio Estel no ho saben, té una història o una biografia personal molt singular.
Sí, era Emma Iguala,
Perquè, sí, aquesta cooperant, que es diu Iguala, o es deia, perquè ja mor, diguem-ne, per aquest atac de l'exèrcit rus, té una història particular perquè ella, una de les motivacions per anar a Ucraïna i una de les raons per les quals va anar és justament perquè una àvia seva era jueva i supervivent de l'Holocaust. I per tot això que havia passat durant l'Holocaust, durant la Segona Guerra Mundial, ja tenia una part del seu tarannà o de la seva forma de ser era justament això, ser solidària a la pràctica, amb fets reals, amb persones refugiades. I per tant, aquesta biografia singular, diguem-ne.
Per certa notícia de darrera hora, ho que hem de saber tot just ara mateix, segons informa l'Agència Catalana de Notícies, el govern espanyol concedirà la Gran Creu d'Isabel la Catòlica a la cooperant catalana morta a Ucraïna. Que hem de saber ara mateix.
I a què espera el govern de Catalunya a la Creu de Sant Jordi, no? Són coses d'aquestes.
És una llàstima que s'hagi d'esperar a donar les creus pòstumes a persones...
I una altra cosa és que els mitjans de comunicació se n'està parlant ara, nosaltres mateixos estem parlant només avui, o a partir d'ara avui, però, en canvi, periodistes italians ja havien fet reportatges sobre ella, o el Jewish Chronicle també havia fet reportatges sobre ella, és a dir, mitjans internacionals ja havien parlat d'ella abans de que morís. Nosaltres hem parlat després de que morís.
Les persones que es dediquen a ajudar les altres persones a canvi de res no són mai notícia fins que no moren. Això és molt.
Respecte al conflicte encara que dura entre Rússia i Ucraïna, què?
No m'atreveixo a dir massa cosa perquè aquí potser sí que podria haver-hi sang.
Tira.
És que no m'atreveixo.
Ni titular, eh?
No m'atreveixo. La guerra per mi va començar el 2015... i això no se'n recorda ningú. Llavors, a partir d'aquí...
Jo crec que no la guerra, perquè en si la guerra aquí podem discutir quan, per cert, la Rússia actual, doncs, això, per exemple, quan posa la data ja, per anar més lluny, la data de l'inici de la Segona Guerra Mundial resulta ser que no és el setembre de 1939, sinó més endavant. Per què? Per amagar, sí, clar, perquè amaguen el temps de la Segona Guerra Mundial en el qual els soviètics de Stalin van pactar amb el nazisme de Hitler. Per tant, per ells mai posen en els textos escolars que la guerra va començar el setembre del 39, perquè llavors sortiria que Rússia estava pactant amb el nazisme de Hitler. Per tant, fixeu-vos fins i tot en això. Però La guerra no discutiré quan va començar, però sí que hem de saber que Putin en geopolítica està fent el que ha fet sempre des de que va passar de ser una persona d'extrema esquerra afiliada al Partit Comunista de la Unió Soviètica a ser una persona d'extrema dreta, diguem-ne, amb un ideòleg com Dugin, que és un dels principals ideòlegs en aquests moments de l'extrema dreta, diguem-ne, al món.
No puc estar d'acord amb res del que diu. Em sap greu, eh? Perquè és que si anem a rascar... Això seria un debat molt llarg.
Farem algun dia, eh?
No, l'hauríem de fer. Continuo dient que la guerra va començar el 2015 per un govern que s'ha tapat, i és molt incòmode dir-ho, però hi havia admiradors de l'Adolf Hitler i unitats que anaven amb les SS de la Wehrmacht, i de les SS.
Estem parlant d'Ucraïna, eh?
Sí, estem parlant d'Ucraïna, que, per cert, el famós batalló de neonazis d'Azov, d'admiradors de la Wehrmacht, ha sigut reconstituït. També hi ha el batalló d'Azovtal, també és un altre batalló neonazi.
I Wagner és completament neonazi. I en aquest cas és
les
de Rússia.
Les motivacions ideològiques.
És de
Rússia. Sí, m'estranya que ho defensis, però bueno...
No, he defensat, fixa't que jo he dit abans... Ho he dit, està gravat aquí a la ràdio. Jo he dit, no diré si va començar el 2015 o més endavant. El que he dit és que el Putin, diguem-ne, té com a geopolítica, i ho va fer a Geòrgia, i si no s'aturara, ho farà a Moldàvia.
És que això és evident, això que dius és una obvietat, però també és una altra obvietat que hi havia un règim polític russòfob amb personalitats polítiques conegudes que deien que eren admiradors de les SS i del nazisme... I això
sí, com,
no existeix.
No, però això és com negar que a Espanya, a l'exèrcit espanyol, hi ha gent, diguem-ne, que vota directament a Vox, entre els militars dels comandaments,
perquè aquí
tenim democràcia, i ni Rússia ni Ucraïna, ni l'actual Ucraïna ni la del 2015 no són democràcies. I això és evident.
Molt ràpid, per posar el colofó. La guerra, la famosa guerra, el famós conflicte armat d'Ucrània, per mi comença el 2015, en el qual el govern central de Kiev es nega a permetre una autonomia, que ja voldrien com la nostra, de regions d'Ucrània on es parla rus, que és una tercera part del país. S'arriba a un mal o fals acord de pau, en el qual se'ls diu que se'ls hi permetrà, no se'ls hi permet parlar rus, les escoles també està prohibit el rus, no els hi paguen les pensions als ciutadans que viuen a les regions russòfones, i això no justifica cap conflicte, no estic justificant cap conflicte armat, sinó m'agradaria donar més arguments del per què s'ha arribat on s'ha arribat. Clar, si tu li toques al voraviu a una població que té al costat, com diu el senyor Torrents, un president rus, un autòcrata rus, amb 150 milions d'habitants, 8.000 bombes nuclears i un exèrcit de 50 divisions blindades, doncs, bueno, no sé.
Ivan, de seguida en dius la teva abans, però dèiem, farem un dia un debat molt més extens de tot plegat, que em sembla molt interessant, però encara em sembla més interessant el debat que heu posat tots dos sobre la taula, no sé si conscient o inconscientment, i és, es parla molt de la futbolització de la política, que n'hi ha, però és que també, malauradament, a parer meu, hi ha futbolització de la guerra, i això encara és més cruent, perquè quan dius que una part ha fet malament les coses, tothom et posa amb l'altra part. És a dir, has d'anar amb algú. Amb una guerra has d'anar amb algú, com si perdéssim d'equips de futbol.
No pots anar amb la veritat.
Exacte. Escolti'm, que és una guerra, que està morint gent, que igual totes dues parts són dolentes, o totes dues són bones, o totes dues tenen part de la raó.
Ara m'acabes de treure el meu argument, eh? El problema d'aquests conflictes i de moltes altres coses, és que tot ha de ser blanc o negre.
Exacte.
I en el món on vivim no hi ha blanc o negre. O sigui, hi ha molts més colors i de fet els colors són els que ens fan avançar. I aquí el problema està en o ets dels bons o ets dels dolents, i ojo, ets dels bons que diuen que són els bons i els dolents que diuen que són els dolents. O sigui, perquè tu tampoc pots escollir per tu qui és el bo i qui és el dolent. Per tant, aquí és el problema de socarrel. I ara parlem de Rússia i Ucrània, però podíem posar centenars d'exemples. Mm-hmm. Centenars d'exemples. I això és un problema que tenim, perquè tampoc la gent, i això ho he dit jo moltes vegades aquí, sap llegir entre línies. Bueno, de fet, moltes vegades jo diria directament no sap llegir, no? Però bueno, deixeu-ho en no sap llegir entre línies, no? Perquè I això també és un problema que tenim a la nostra societat.
Deia, va, en parlarem un altre dia de tot plegat, tanta estona com la que sigui necessària, perquè crec que és un conflicte, un, que està lluny d'acabar-se, dos, que ens toca més del que ens pensem, sí, i tres, com deia en Jordi, aquí hi ha moltes arestes i crec que s'ha d'explicar tot plegat i tots hem de sentir moltíssimes opinions que costa tant d'escoltar. Deixa'm que us faci una pregunta. Us agrada el rap?
A mi personalment no.
No, diuen no.
No sé si contem l'MC Hammer com a rap, sí.
Per què no?
Bé, escolta una altra música, crec que ja ho he dit tot.
Tot això us passa? Tot això us passa? Perquè no heu escoltat Uri Santa Fe, Uri Santa Fe, que ha tret nou tema, que el presenta avui dins un projecte que es diu Quatre Barres, una cançó que, evidentment, un dia com avui no es podia dir d'altra manera, 11 de setembre. Sí, la podem escoltar? Mira, és aquesta.
I ara es queda en la gradera, ja no esperes, plores. Ara que t'has tret la pena, de quan te n'adones. Com es van donar l'esquena, quan et tenen per la cara.
Uri Santa Fe, el cantautor, el raper, que s'ha reconvertit més cap al trap amb aquest 11 de setembre. Déu-n'hi-do el trap en català, el que està fent darrerament amb Figaflaues, amb Detallets, en fi, tots aquests que li estan donant un sabor diferent. Sigui com sigui, va, Xavier Torrents, Jordi Cerdà, Ivan González, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta taula de tertúlia. Us esperem les properes setmanes, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Anem a publicitat i de seguida Uri Santa Fe en aquest estudi de Ràdio Estel i de la caravana. Fins ara, va.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. La caravana. Un programa sobre rodes.
3 minuts que passen de 2:45 del migdia.
I ara es queda en la gradera, ja no esperes, plores. I ara que t'has tret la pena, que quan te n'adones, com es van donar l'esquena, quan et tenen per la cara. Tu saps fer dels problemes, temes que s'acaben.
Avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la llengua catalana es situa al centre i la música no en queda al marge. El cantautor Uri Santa Fe ha publicat la primera cançó del seu nou projecte de senzills, Quatre Barres, una cançó que porta per títol 11 de setembre i que busca lluir l'escena del rap en català i al mateix temps promoure'n el seu ús. Amb aquesta cançó, Santa Fe ens demostra que el rap en català es manté, i no només això, sinó que està més viu que mai. I és per tot això que avui a la caravana hem convidat a Uri Santa Fe cafè per parlar-ne d'aquest nou tema i del seu nou projecte i perquè ens doni alguna pista de tot plegat. Uri, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per la presentació. Tocant el cel com l'enxaneta amb Travis Scott. Per deturejar-me el puto faig escarós. Estic penyant-la amb cava brunature del bo. Es deixa el carregador, tres cabells l'olor. No ens hauria de costar comprar un separador. Em quedo sense turro el mateix dia. Què tal, Uri? Com estàs? Estupendament, estupendament. Fa bon dia i ha tornat la calor una miqueta, però a part d'això, excel·lent.
Escolta, m'has tret... ha sortit avui, aquest 11 de setembre?
Sí, correcte, sí, sí.
11 de setembre, per tant, 11 de setembre.
Ah, exacte, sí, s'havia de dir així, sí, sí.
És molt aviat per preguntar-te quina rebuda està tenint?
Doncs la veritat és que sí, perquè es va publicar el tema per Spotify ahir a les 12, i encara no he tingut temps de mirar-ho, i llavors el videoclip ha sortit avui a les 10 i mitja o així, ja l'hem ficat en públic, llavors, bueno, doncs, a veure com es desenvolupa el dia avui.
Sí, com sigui, segur que algun missatge, alguna cosa...
Sí, cosetes han arribat, sí, el mòbil anava vibrant una miqueta, o sigui sí? Que sí que hi ha interacció, això sí.
Què és el que volies deixar clar amb una peça com aquesta, amb l'11 de setembre?
Doncs el que volia deixar clar, sobretot, bueno, tu ho has explicat molt bé, al final és reivindicar la gran escena urbana que té Catalunya i l'informe que està, que crec que poc té envejar a l'escena nacional espanyola, no?
Mm. Ara em deies escena urbana, jo deia l'Uri Santa Fe, que ve del món del rap, tot i que aquest 11 de setembre em sembla que és una mica més trap,
potser? Sí, exacte, sí, 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 sí.
Anem cap aquí, un trap en català que estan promovent, per exemple, Uri Santa Fe amb aquest 11 de setembre, però anem escoltant tot l'estiu els Figaflowers, The Tiets, etcètera, etcètera.
Exacte, sí.
Viu un moment molt dolç, no?, el trap en català.
Sí, és totalment... o sigui, hi ha molta gent fent coses molt guais i crec que, de fet... bueno, en el vídeo també comento, no?, el tema de que... Jo crec que més enllà del... que en podem parlar més en general, no?, però, per exemple, Travis Scott ha tret un videoclip que fa servir els castellers, no?, i, de fet, fa servir una barra que fa una mica en referència. I, bueno, en relació a la música, que és el que em toca a mi, jo crec que està com... hi ha propostes molt actives i que cada cop transcendeixen més els límits d'aquí, no? O sigui, per exemple, els Tallets s'han anat a... o sigui, tenen números a Espanya que són l'hòstia, no?
Clar, jo crec... el trap o és reivindicatiu o no és?
No. Jo crec que el trap en si, de fet, dintre del paraigües urbà hi ha com molts matisos, no? Llavors, jo sí que vinc més de la branca rapera, diguéssim, que sí que té aquest bagatge més protesta o que sí que va néixer com una contestació al racisme que vivia als Estats Units, però el trap en si és com la... es desmunta tot això. De fet, és molt més el nihilisme aquest de bueno, més igual tot, l'autodestrucció, llavors no hi ha protesta per força.
Ho deia perquè, clar, un dia com avui treus una cançó que diu coses com... que més val donar l'esquena quan tenen per la cara. A qui o a què et refereixes?
Això realment és una cosa totalment personal, en un principi. El que passa que llavors, quan comences a fer la cançó, no, llavors hi ha coses que es van... A mi em passa molt que es van relacionant coses que potser no tenen del tot relació, però que un li va trobant sentit mentre les fa. I llavors, al anar-hi, al acabar la cançó i voler-lo portar cap aquí, vaig pensar, ostres, queda excel·lent també, no?, per poder-ho representar en quant a pot ser la postura Catalunya-Espanya una mica, no?, de dir, bueno, doncs potser val donar l'esquena quan et tenen per la cara, no?, sí. I, bueno, una mica...
Tot s'emmarca dins del teu nou projecte, que es diu 4 barres. Ben bé, què és això?
Doncs això és, com bé ho has dit, serà un projecte de senzills on el que faig és agrupar les cançons que seran més traperes o raperes, des de la meva part més rapera, buscant aquest públic que també és més d'aquest pal, perquè dintre la música urbana has parlat de Figaflowers o de Tallets, no? I al final, bueno, hi ha molts matisos, no? Com bé dèiem. Llavors, és buscar més aquest matís. I per part meva, a mi em ve molt de gust fer cançons que siguin més així moltes vegades, però que potser a nivell comercial no funcionen tant o potser no t'ho planteges, no? Llavors, no deixar-les a l'estacada i ficar-les en un punt que crec que es vegi, que es faci notable i que, a més, sigui en català, principalment, tret que potser hi ha alguna col·laboració o el que sigui, no és algú tancat exclusivament que hagi de ser en català, però són aquests dos factors, diguéssim, no? I tot va començar per això, teníem temes que dèiem entre nosaltres, són 4 barres, no?, que dintre del gènere és com 4 barres, doncs no arriba a ser una cançó, no?, són d'això, no? I, bueno, llavors tenia com tota aquesta relació amb lo de Catalunya i em va venir molt de gust dir, va, doncs anem a reivindicar-ho, perquè és que, a més, estem en un moment que no em canso de dir-ho, que hi ha gent molt bona, és que és així.
Tots els temes aniran per aquí?
Sí, jo crec que sí, sí. Potser improviso pel camí. Però en un principi crec que seran d'aquest pal, sí. Perquè llavors ja hi ha altres projectes on altres temes tenen més sentit.
Sabem quants temes compondran aquest 4 barres?
No ho sabem.
No ho sabem encara.
No ho sabem. N'hi ha algun de fet, de començar-se n'hi ha uns quants, I llavors, bueno, hi ha coses parletes i tal, però que bueno, la intenció sí que és que... A mi m'agradaria que fos una sèrie molt llarga i que dintre de 2 o 3 anys encara pogués estar traient aquestes cançons. Mm-hmm. Sí.
Tot anirà cap al trap en català? Perquè et deies la majoria.
Sí, jo, és això, no estic tancat com a algun concret, no ho he pensat tant, diguéssim, però sí que em ve de gust començar que sigui... Perquè dintre de lo que són les quatre barres, dintre de l'argot rapero o trapero, es fa servir molt el fet aquest de... És una manera de dir... una barra és una frase que tenca com una clavada, no? Llavors és molt típic del rap en si, no? Llavors sí que en principi anirà per aquí, però bueno, potser sí... Si veig que hi ha una cançó que puc ficar allà, potser tampoc m'ho tenco, no?
Clar, jo et deia abans que sí que és veritat que el rap en català també viu un moment molt dolç. La música en català, en general, jo crec que viu un moment molt dolç. Però no sé fins a quin punt els cantants o els que encapçaleu projectes musicals arribeu a pensar... Està molt bé fer-ho en la meva llengua materna, està molt bé reivindicar-me, però, ostres, si ho feia en català, igual em tanco portes.
Clar, jo crec que això... jo primer penso que això ha de ser una decisió personal, totalment, i clar, jo més enllà del que fan els altres, o sigui, jo puc parlar de la meva experiència, que és, per mi és molt natural estar vivint a Catalunya, ser català i llavors fer música en català, no? Sí que és cert que jo vaig estar molt temps fora i vaig aprendre a rapejar en castellà, vaig estar a Sant Sebastià a Donosti, i llavors també disfruto de fer música en castellà. Però al tornar aquí hi ha una cosa personal de dir, vaig a reivindicar el meu, no? I d'on soc. I alhora també aquí, vull dir que per un artista fer cançons en català estan aquí també és molt positiu, no? Llavors jo crec que arribarà un punt, ho vull pensar, no? Sí. Jo també m'ho imagino, no? En el que potser no cal que sigui ni en castellà ni en anglès perquè una cançó pugui transcendir aquestes fronteres, no? Però bueno...
Creus que t'ho ha posat més difícil de tu, però...
Si a mi m'ha posat més difícil, sé que en català no arriba a ser públic. Per exemple, jo a vegades rebo missatges de gent de Llatinoamèrica que m'escolta o el que sigui, i potser sé que un tema en català no els arriba tant, però a vegades m'he sorprès i m'han contestat també des d'allà, no? I els agrada com sona i també hi és, no? No hi és tant, però també hi és.
Avui ens acompanya a la caravana Uri Santa Fe, que acaba de publicar aquest 11 de setembre, que forma part del seu nou projecte, aquest 4 barres, però clar, els temes que té és que són boníssims, més fort. Aquest és un dels temes que forma part de l'EP Vulnerable, que vas treure aquest any amb el DJ i productor Lamliki. Com ha anat tot plegat?
Molt bé. Estem molt contents, sí. A més, el teníem des de feia molt temps i teníem moltes ganes de treure'l. I la veritat és que sí, ha tingut bona acollida també, els temes han quedat xulos, estem molt orgullosos de com ha quedat, sí.
Vulnerable, eh? Què et fa sentir vulnerable, tu?
Moltes coses. Venia a parlar a la ràdio, per exemple.
No, home, no,
és broma. Però sí, per què no dir-ho? O sigui, moltes coses i crec que està bé. O sigui, de fet, és que hi ha com... Bueno, és una mica una postura en contra del que és la cultura patriarcal, no? També, no només les dones, que evidentment també no és un tema de treure'ls-hi el primer foco, ni molt menys, però també anem a parlar als homes com ens sentim amb això, no? Com se suposa que hem de ser o com se suposa que hem d'estar. Llavors, el disc en realitat és una queixa tot el rato o una plorada d'estats emocionals o... Hi ha molt d'això i que, bueno, la meva música al final, pues, també, en general, és una mica així.
Sí, està molt bé que ens ho expliquis, perquè sí que tens molta raó, que els homes estem molt poc avasats a explicar els nostres propis sentiments, les nostres misèries, en definitiva. I està molt bé que ho treguis, però també em treies el paper a les dones. Paper a les dones en el trap i en el rap, com va això? Sovint és un món, o es veu des de fora, és un món molt masculí?
Sí, però jo crec que és una cosa que és com... És que en general el món és masculí, no?
Sí que tenim gent com la Venus, per exemple, no? I en tenim alguna més.
Sí, hi ha molta gent, hi ha noies fent coses, la Muixca també està patant molt fort, hi ha figures, i sí que, aviam, sí que és veritat, però és que clar, jo m'ho plantejo i penso, dic, però és que a molts altres ambients també és tot molt masculí, és que és el mateix. És el mateix, no? I sí que hi ha noies que sí que estan fent coses que són de puta mare, i jo crec que tampoc ho hem de ressaltar per això, no? Simplement és una cosa que s'ha d'anar equilibrant.
Ara escoltàvem aquest més fort que forma part d'aquest EP Vulnerable i que participaves amb el DJ i productor Lamliki. Com va sorgir aquesta idea de de participar tots junts?
Nosaltres portem fer música des que érem adolescents i al final amb la tonteria doncs, ens hem anat animant a fer les coses doncs, millor. I és amb algú amb el que tinc molta confiança, treballo super a gust i teníem ganes com de fer algú una mica més professionalitzat també.
Et planteges en aquest nou projecte que parlàvem abans, en aquest 4 barres, et planteges col·labos?
Sí. A mi és una cosa que m'agradaria molt, sí, sí. Perquè és una cosa que penso que hi ha gent molt bona, des de companys del Segell, o Fresh Ice Cream, o el Covid mateix, no, que han compartit alguna cosa també, i hi ha altra gent que vaig escoltant i vaig veient i em donen ganes de dir, ostres, va, doncs anem a fer una mica més gros, va, anem a juntar-nos una mica.
Tens alguna tancada o no?
Encara no.
Ho veurem tot plegat mentre vagi sortint. De moment, Uri Santa Fe, que ho té clar, ho tornarà a fer.
Podria acostumar-me a tu, morir-me mirant aquest cul.
Tornar-ho a fer, que surt de... Com neix això?
Tornar-ho a fer surt del fet de... És una cançó que és romàntica, no? Al final de conèixer algú i de tenir ganes de tornar-la a veure. Mm. És una mica... Aquest és l'emotiv del tema, sí.
Uri, si et pregunto pels teus referents...
Culturals, de... Doncs, bueno, jo tinc un bagatge molt, molt gran de rap noventero, diguéssim, de l'Old School d'Estats Units. Uh-huh. Hi havia un senyor al meu poble, un saludo al Guerra aquí, que és el mestre Mutant Roy.
El Guerra, eh?
El Guerra, el senyor, el David Guerra, sí, és un grande. Aquest ens va enganxar quan érem petits i teníem un grupet i ens va portar una bossa d'esport carregada de CDs. Uh-huh. I allà doncs, hi havia tot, Mos Def, Rakim... Botan Clan, Kelly Agents, tots, o sigui, no se'n deixava ni un i llavors nosaltres ens els passàvem a l'ordinador mig els piratejàvem i ens els passàvem, no? Però sí, i llavors jo vaig venir molt d'aquí. Per exemple, ahir vaig anar a escoltar un disco amb la meva germana en un lloc que es diu Música Cegues, que recomano també, que vaig al·lucinar, que tu escoltes la música, o sigui, no es veu res, uh-huh. Et tanquen les llums i tal, i estàs en un sofà i ho escoltes amb uns avarets increïbles. I vaig poder escoltar el disc de Mac Miller, de Swimming, que també és un gran referent, Mac Miller, i bueno, increïble. I llavors, i també jo he escoltat molt a nivell nacional molta gent, des de WB, Veladores del Verso, a gent que l'ha anat agafant el relleu després. Mm. Estic com molt, m'agrada molt estar a sobre i mirant què passa.
Avui venies a parlar d'aquest 11 de setembre, que forma part del teu nou projecte 4 barres, ho estem dient tota l'estona, però a part d'aquest nou projecte, en tens més sobre la taula o no?
I doncs ara hi ha 12 cançons gravades, mm-hmm. Sí, que de fet estic en gravacions i de més, i ara hauré de, segurament amb l'Ixa, amb el productor de l'Amliqui, farem un EP més, i llavors tinc un recollit de 6 o 7 cançons, que també hauré de veure què en faig, però sí, hi ha matèria prima.
Per tant, àlbum a la vista?
Pot ser, crec que sí.
T'atrevim a posar... Data no te la preguntaré, evidentment, però... temporada...
Jo crec que a mitjans de l'any que ve sortirà l'EP, mm-hmm. Aquest segur, ho vull pensar, i llavors l'ús següent doncs, potser vindrà més a finals de l'any o a principis de l'any que ve, però mm-hmm. Sí.
Tu ara, dia d'avui, ja pots dir, em puc dedicar a la música 100%?
No, ni de conya.
Vols que sigui així?
Sí, a mi m'agradaria. És una cosa que em fa molt feliç, llavors si jo li puc dedicar el màxim de temps a algú que m'agrada, doncs perfecte. No, jo, mira, venia de l'hostaleria i justament ara estic fent com un traspàs professional a psicoterapeuta. Uh-huh. I llavors, en les estones que tinc, pues, em dedico a la música el més professionalment que puc amb el temps que tinc, no? Llavors sí que és una mica com una doble vida, una mica exigida, llavors pues, m'agradaria que pogués ser això, no?
Què té el món de la música que costa tant?
Jo crec que és la competitivitat. Hi ha molta gent fent molta música a tot arreu. I llavors és assequible, és molt senzill tenir... Bueno, és barat tenir un micro i una targeta de so a casa i poder-te fer alguna cosa que més o menys estigui d'això. I és algo positiu, realment, no? Perquè el pitjor era quan era molt més caro, molt més inaccessible, no? Quanta gent s'ha quedat sense l'oportunitat.
També deixa ser més independent. No, suposo?
Clar, exacte. Sí. No depens tant d'altres coses, no? Mm-hmm. Però, clar, alhora doncs, està ple de gent que fa les coses i les fa molt bé, no? I llavors jo crec que hi ha com una saturació que fa difícil que puguis treure el cap, no? Però, bueno, llavors al final cadascú... Si algú està allà també és perquè fa les coses bé, no? Llavors depèn d'una mica.
Si et volem veure, em sembla que el 21 de setembre a la sala de Elio Gabal.
Correcte, sí. Allà fem un showcase que també ve, és una release party del segell, i justament doncs, el 21 toquem amb Kovic i el Santo de Falsa Alarma, també. Mm.
Si et venim a veure ben bé què és el que hi veurem en aquest espectacle.
I en aquest espectacle hi veurem cançons del recull de Vulnerable, on principalment doncs, bueno, hi ha temes en castellà i temes en català, i també doncs, aquest nou de 4 barres, per exemple, que en directe és excel·lent.
Uri Santafé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana. Ha estat un plaer que presentis aquest primer tema d'aquest projecte. Ara l'escoltarem tot sencer aquest 11 de setembre. Que vagi molt bé, molta sort i ànims.
Igualment, gràcies a vosaltres.
I ara es queda una gradera que no esperes, plores. Mira que t'has tret la pena i quan te n'adones només van donar l'esquena quan et tenen per la cara. Tu saps fer les tengo carreras, le doy al Magreb. Supervivencia, abandono, ve el estrés. Si no tenían, va agafaban sin bulía mes. Ahora en camino, ven consciente, no saben, son las serps. Chef, pica, psicólogo y jefe de sala. Son las 40, en 30, no arriba el 10 por hora. Está fuera, fent un pit y mirando las caras. Que lo que yo faci, faci despertar-vos d'hora. Sinto dolor, sé que es igualmente en bou. Vaig fent de todo, si no era tan de vaig yo. Estic yo, pero eso no fa para el puto yo. Com l'enxaneta amb Travis Scott. Far d'atura, ja me'n puto, faig escaros. Estic banyant-la amb cava brunature del bo. Es deixa el carregador, tres cabells l'olor. No ens hauria de costar comprar un separador. Em quedo sense turro el mateix dia que em fa l'amor. I se'n rabia amb mi, el bon altre dia puc amb tot.
Ràdio Estel. Arriba el nou canal online de Ràdio Estel. Ànima Estel. Amb una variada programació social i religiosa les 24 hores del dia. Música, espais litúrgics, programes sobre pastoral i la vida de l'Església i una selecció de les millors emissions històriques de la nostra ràdio. Ànima Estel. L'essència de Ràdio Estel, ara a radioestel.cat i l'aplicació Ràdio Estel oficial. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes. La girocleta, amb Olma Giró.
Pràcticament 6 minuts i ja arribarem a les 12 del migdia, com dèiem. Abans, però, volem tornar a aquesta aturada tècnica amb la girocleta. Recordem que Olma Giró la teníem al Parlament i hem parlat abans, quan s'iniciava aquella cercavila, cap a un quart de 12 del matí. L'escoltàvem de fons mentre Olma Giró parlava amb la gent que formava aquesta cua per entrar al Parlament de Catalunya. Ara sí que m'haurà portat a la mà perquè no sé ben bé on la tenim. Olma Giró, em sembla que encara ets al Parlament, però ben bé on et tenim.
Bon dia, Joan Trias.
Què dius?
Escolta, estic al Saló de Plens, a l'hemicicle.
Ets a l'hemicicle ara mateix?
Soc a l'hemicicle.
Ai.
Hem entrat aquí dintre. He fet feina d'anar comptant cadires, perquè sí que és cert, que ja ho escoltàvem a la cua, que sembla molt més gran per la televisió, i quan estàs aquí
es
no
fa petit,
és tan
eh?
Gran. Es fa petit, és tot un efecte òptic. A banda d'això, he comptat les cadires. No sé si tens curiositat en saber-ho.
Tira.
Sí, són les dels diputats, més unes quantes més en total, 217 cadires. Per
217.
Tant,
comptant les de premsa i tot això, eh? Entenc?
Comptant les de premsa, sí. N'hi ha 20 per premsa, 60 per públic, llavors hi ha les llotges, més les dels diputats. Això sumen un total de 217. M'has tingut fent números per aquí.
Déu-n'hi-do, està bé. Molta gent que està entrant a aquest Saló de Plens del Parlament de Catalunya o no?
Moltíssima gent. De fet, clar, la imatge és molt bonica, perquè per les escales d'honor amb la catifa vermella, en lloc de veure-hi periodistes amb micròfons, es veuen famílies amb cotxets, moltíssimes famílies, ventalls també, perquè he parlat amb gent d'aquí al Parlament i, clar, el seu palau no hi pot haver-hi aire condicionat a fora. Llavors, fa calor, hi ha molts ventalls, tot i que dintre les sales i, per exemple, aquí al ple, doncs no fa calor perquè hi ha sistemes de ventilació. Però sí, la imatge d'avui és molt curiosa, molt diferent a la imatge que té el Parlament cada dia. I estic aquí per un repte, no sé si te'n recordes.
Sí, home, i tant. Què? Com ho portem, això?
Mira, saps què he pensat? He tirat pel dret. Perquè quan demanes permís et diuen que no.
Ai,
així que fem-ho bé, fem-ho sí? Ràpid. Pot ser que després me'n vagi pitant. Què és el que havia de dir?
No, havies de pujar a l'atri del Parlament de Catalunya, des d'allà on parlen els diputats.
Sí.
I dir, ciutadans de Catalunya, la caravana ja és aquí.
Mira, Joan, el que em fas fer, eh? Ara tenim una nena petita que s'està fent una foto. Deixa'm esperar un segon que es faci la foto.
Espera, que t'ho farem molt institucional, això, eh?
Què, m'ho faràs gravar?
No. Ara tenim els segadors de fons, una mica roqueros.
Espera, que demanem que em gravin. Un segon, eh?
Sí.
Perdona, em pots gravar? Estic en directe. És que em fan fer dir una cosa, és un repte. El vermell ja està.
Tenim això, el Magiró?
Joan.
Estàs pujant a l'atri?
A 40... Estic davant de l'atri.
Davant de l'atri, 40... ja?
Sí, 40 persones mirant.
Bé.
Estic en directe.
Vinga.
Ciutadans, ciutadanes de Catalunya, escolteu la caravana de Ràdio Estel, un programa sobre rodes que no t'afraudarà.
Bravo!
Ja està, m'estic morint de vergonya. Gràcies.
Bravo, repte superat el d'Olma Giró.
No, és que
molt bé,
està ple,
Olma.
Ple, està ben ple.
Sí? Escolta, vols parlar...
Ja dic jo que ningú
hi ha oients. Exacte. Vols parlar amb algú d'aquests oients o no?
Sí, mira.
Va.
Hola.
Hola, què tal?
És la persona que m'ha gravat el vídeo, no la
ai,
conec de res, vull dir, això és ple directe, no està assajat ni res.
Escolta, ho ha fet gaire bé, eh? O sigui, jo crec que la tia ho ha tirat molt bé per ser la primera vegada que la graven així en directe
sí?
I sense avisar, no?
La tenim aprovada?
Diu que sí, em tenim aprovada, tu has de dir que sí.
Home, i tant, però aprovat total, o sigui, sense problemes.
No està assajat, jo us ho ben juro. Escolta, d'on veniu? Perquè veig que vens acompanyada de tres nenes, pot ser?
Sí, venim de Sant Cugat i hem decidit que avui era un bon dia per ensenyar-los al Parlament. Ja que, a més, considerem que les escoles aquestes cosetes s'estan perdent. No els hi porten a ensenyar-li segons quines coses importants que seria la Barcelona i coses com aquesta, el Parlament, el Palau i tot això. Així que les portem nosaltres i intentem fer una miqueta de turisme cultural amb elles perquè també entenguin de què funciona tot això.
Em deixes preguntar-li alguna que ha descobert avui?
I tant, mira, qualsevol de les tres et serveix.
Vinga. Hola. Podeu parlar a les tres. Mentre parleu una per una, què tal?
Bé.
Escolteu, era la primera vegada que estàveu aquí al Parlament?
Sí.
I què heu après avui? Què s'hi fa aquí?
Bueno, aquí és on ve pues, molta gent a parlar sobre... Pues, que no sé. A parlar... Hi ha moltes sales repartides entre el Parlament per parlar les discussions, les sessions i tot.
I aquesta sala que acabeu de sortir d'aquí, que hi havia tantes cadires, que és la sala de plens, on es decideixen coses importants, l'heu trobat molt gran o molt petita? L'havíeu vist algun cop per la tele?
Sí.
I què, és més gran o més petita? Com us l'imaginàveu?
Jo, més o menys així.
Més o menys així?
Sí, igual. Jo també.
Us ha agradat, encara us queda recorregut, eh?
Sí, és molt xula aquesta sala, la veritat.
Doncs amb això em quedo, Joan Trias, has vist, eh? Gràcies.
Mira, Alma, jo em quedo amb una cosa, jo de veritat que els nens i les nenes els adoro perquè sovint diuen la veritat. Em quedo amb el titular que ha dit una d'elles, que és la sala de les discussions. Que està
exacte,
molt ben trobat,
és que està
això.
Ple de criatures i és una imatge molt bonica de veure.
Sí, per tant, caràcter festiu de la gent que hi ve a veure el Parlament, eh?
Caràcter festiu, deixa'm dir, abans d'acabar això, sí. Les portes obertes han començat a les 11 de la jornada, però és fins a les 6 de la tarda, llavors encara teniu temps.
Val.
I que sapigueu que hi ha cua, hem parlat amb gent que acabava d'entrar, encara hi ha cua, fa calor fora, però és que teniu un cercavila preciós, amb molts balls populars, també hi ha algun altre concert, llavors l'espera segur que s'us fa curta, i que és això, que no cada dia es pot entrar al Parlament de Catalunya.
Mira, deixa'm dir això, Alma, ara que ho deies, a 2:15 d'una del migdia, que hi ha ballada de sardanes davant del Parlament de Catalunya. Gairebé a 3:15 d'una hi ha les actuacions a càrrec dels grups de cultura popular, la colla gegantera de Caldes de Malavella, les danses tradicionals de Moià, l'esbar Joventut Nostre Sant Jordi, la colla de gegants, bestiari i grallers de Parets del Vallès. A 2:15 d'una del migdia podem trobar també una altra ballada de sardanes i repicó de la Santa Espina. Gairebé 3:15 de dues el tirabol final de Cloenda amb tots els grups. En fi, que actes durant tot el dia. Olma Giró, moltíssimes gràcies, eh?
Que vagi molt bé, Joan. Fins ara.
Fins ara. Nosaltres que anem a escoltar l'Àngelus i després tota la informació d'aquesta casa. Va.